Avui volem parlar de l'exposició 17 raons per parlar català. Ja us en parlàvem fa uns mesos enrere, perquè és una exposició que ja fa temps que està recorrent diversos punts expositius de la ciutat. Va estar a la Biblioteca Central d'Igualada fa uns mesos enrere, havia passat a la seu d'Òmnium Cultural Anoia també ara fa unes setmanes, i ara és una de les exposicions que forma part també del Fine Art Igualada, que fins al 19 de març podreu visitar, en aquest cas, al carrer Sant Magí número 46. En aquesta exposició hi ha 17 persones que expliquen una mica els seus motius per haver decidit aprendre a parlar català, les 17 raons, podríem dir, i són persones de diferents punts del món. En l'entrevista que fèiem ara fa un mes i una mica més, parlàvem amb dues dones, en aquest cas una era de l'Equador i l'altra era d'Ucraïna, i avui ens acompanyen dos homes, en aquest cas un de Mèxic i l'altre del Perú. Ens acompanyen ja l'Alejandro Enríquez, ell és el de Mèxic, ara parlarem més detingudament amb ell. Què tal, Alejandro? Molt bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I també ens acompanya en Tino Zapata, ell és del Perú. Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Expliqueu-me com us van liar per això de les 17 raons, en primer lloc. Entenc que vau fer el curs de català els dos i que us van dir, va, participeu, que ens heu d'ajudar. Però com va anar aquesta història?
El projecte de 17 raons de català parteix de la línia de poder potenciar el tema de la llengua catalana de les persones nouvingudes com nosaltres i poder donar una mica d'èmfasi a la llengua per no perdre-la, perquè és una qüestió a nivell transversal que ens motiva, ens ajuda a poder fer un procés d'integració a nivell personal, a nivell professional i a nivell de habilitats socials. Mm-hmm.
Com va ser l'experiència, Alejandro?
Pues bueno, jo recordo que vaig rebre un correu, no?, de la Sònia, que ha sigut la meva mestra, i que, bueno, oi, escolta, t'agradaria participar i tal. I, bueno, per mi, pues bueno, jo crec que és una bona aventura d'intentar parlar el català. I doncs, de sobte, deia, bueno, ho aprofitaré i ho intentaré, a veure què hem de fer. I em vaig acostar un dia, vam fer una trobada i hi havia altres persones que em sembla que no coneixia ningú, però havien fet també aquest curs del català. I pues, vaig presentar-me i, pues, bueno, dic, pues, si pots fer un cop de mà, ho faré.
Com va ser la sessió de fotos? Va ser divertida? Va fer una mica de vergonya? Havíeu de triar els llocs? Com va anar?
Bueno, la meva, jo vaig tenir molta sort perquè la Sònia, vaig tenir la sort que la Sònia va ser la meva fotògrafa. Ens va tocar el lloc molt, molt xulo, que és la residència en Sant Crist d'Igualada, val? Que és un edifici bastant emblemàtic i històric. I vam fer una bona sessió de fotos, vam estar molta estona xerrant, vam intercanviar opinions i va ser una estona molt divertida. De fet, ella no havia entrat mai a veure dins el claustre d'aquest lloc i va ser tot un descobriment molt, molt interessant. Molt interessant.
Quin lloc vas triar tu? El carrer del Born, em sembla, no?
No, a mi Santa Maria.
Davant,
Maria,
no?
L'església. Sí. Com que soc mossèn prevera, doncs em va dir aquest fotògraf, et sembla bé aquí i tal. Bueno, feia una mica de vergonya, no? Sempre que et fan fotos, sembles modelo ahí, et van fer tirar fotos, i jo hagués preferit un altre indret, no? Però deia, no, pues tu com a prevera has de sortir en aquest espai i tal. Però molt xulo, és a dir, la idea com de presentar, que també en aquest moment l'església pot participar, jo deia, bueno, endavant. I ho vaig fer ahir davant de Santa Maria, i en el cor d'Igualada, i ahir vam fer les fotos.
Quants anys portes tu aquí a Catalunya?
Jo fa gairebé 7 anys que vaig arribar. Sí, vaig arribar directament de Mèxic, allà vaig estudiar una miqueta, hi ha un orfeo català, i bueno, ara sóc aquí, ja porto aquí 7 anys.
Mm-hmm. Això és molt interessant, que allà hi hagi un orfeo català on ja, diguem, tu mateix vas poder començar a fer una mica de català.
Sí, sí, de fet vaig estudiar un mes, gairebé, i bueno, vaig endinsar-me una mica en el català. Jo de primer moment, de cop i volta, em deia, pues em fa por d'aprendre una altra llengua. Semblava molt al castellà, però em costava, i vaig intentar, ho vaig intentar, i ja quan vaig arribar aquí, nosaltres vivim a la Pobla, ja a Igualada, doncs vaig començar a estudiar una miqueta, però sí, l'orfeo català, recordo, es diu Eva, la mestra, ho fan, i compten una miqueta de la història de Catalunya, i era això com jo vaig començar a fer els primers passos per entendre la cultura i la llengua, sobretot.
I tu, Tino, quant temps portes ara?
Jo faré 12 anys.
Unidor.
Sí, sí, sí.
Fa molt temps que vas fer el curs, per tant, o no?
El curs, sí, vaig iniciar-ho ben bé el 2012-2013, amb una... pràcticament vaig llançar-me a fer una prova de nivell per veure en quin estat o en quin nivell podria començar, si era de zero, intermig i tal. I sí, vaig fer una prova de lectura. Prèviament havia estat fent una espècie de voluntariat a la residència Pare Vilaseca i vaig estar amb un grup d'avis, de gent gran, que fèiem una miqueta de lectura per llegir el diari o per llegir algun llibre. I llavors aquí va ser molt interessant perquè aquesta mateixa gent gran em corregien les parts de les paraules, les pronunciacions i tal, perquè jo venia d'Itàlia de fer uns estudis. O sigui, abans estava a Itàlia, visquent. I clar, hi havia moltes paraules que se'm barrejaven. I després d'aquesta pas, d'aquesta experiència, vaig fer la prova de nivell, com aquell que diu, amb el Pep Elias, que va ser el primer profe. I aquí és quan em van derivar al servei del CNL, com la Associació Lingüística, amb la Sílvia Martorell, que va ser la meva primera professora. I molt bé.
M'agradaria que ens expliquéssiu la decisió que preneu d'aprendre català en el sentit que parlant castellà o parlant, vull dir, amb el to mexicà, amb el to peruà, m'és igual, castellà, espanyol, com li vulgueu dir, podríeu viure perfectament aquí, perquè hi ha moltíssima gent i molta gent no parla el català. Recordo l'altra vegada que va venir una de les noies que va venir, era ucraïnesa, i deia: a mi posats a fer tant me feia aprendre castellà que català, vull dir, jo havia d'aprendre alguna cosa perquè no m'entenia amb ningú. Però vosaltres ho teníeu fins i tot fàcil. Llavors, m'agradaria que expliquessis una mica per què aquest compromís, perquè va dir: no, he d'aprendre català per molt que en castellà també em puc fer entendre. Com va ser?
Per mi, bueno, és important, jo lo posava ahí en la foto, en lo que me demanaven, que era que yo no me pregunto si dintre de la societat pues me puc enculturar en la llengua. És a dir, jo faig i intento practicar la llengua que arribi, no? Jo com a missioner em canvien, si ara sóc aquí, el dia de demà seré a Etiopia, seré a Itàlia, seré a un altre indret, i jo crec que primer la llengua és per entendre les persones, no? Jo tinc moltes anècdotes que van fer en aquests 7 anys, de, per exemple, l'experiència del temps a Mèxic, que Laurita és un temps de que es fa i el Laurita mai arriba, no? I aquí el després, en català, és en el mateix dia i tu pots inculturar-te o deixar-lo passar, no? Per l'altra banda, parlar amb les persones, per mi el català ha sigut una eina molt important d'evangelització i per acostar-me. Jo jugo futbol en un poble i sempre les joves probablement tiren a parlar-me a mi el castellà. Però ja quan se n'adonen que jo puc parlar, i fins i tot ho diuen, no? Oye, intentes, que bo, enhorabona que intentes inculturar-te. Doncs jo crec que juntament a l'evangelització va aquesta cultura, però no me qüestiono si ho han d'aprendre. Lo faig i em surt d'esma, és a dir, lo he de tirar cap endavant, i és una eina molt important per nosaltres, com a missioners, però a més, jo crec que qualsevol persona. La meva situació és que ja em diuen des de Mèxic, bueno, t'has d'inculturar, fem la celebració així, però és maco aprendre, pots entendre encara més com es viu la gent. Per exemple, en aquest exemple del temps, és important, no? Nosaltres a vegades a l'hora, tu pots dir, ara comencem a les 9 la celebració, i a Mèxic comencem a 9:30 i encara diem que estem a temps. I aquí no, aquí el temps és molt important. Per això la importància del després és en el mateix dia. Fins ara, el fins després. Són cosetes que ja a dintre, quan comences a parlar, pues són molt importants.
En el teu cas, per què vas tenir el compromís una mica d'això de dir no, jo aprenc català?
Per què va ser? Perquè vaig descobrir que és una eina molt important a nivell de socialització amb la gent, i per poder desenvolupar una tasca a nivell professional, val? Llavors, barrejat aquestes dues coses, per mi va ser molt interessant. En qualsevol part del món, penso que la llengua és bàsica, vale? És elemental, i si m'hagués tocat, per exemple, anar a viure al País Basc, estic seguríssim que el meu fort hagués estat aprendre euskera. Perquè és la llengua, és la segona llengua després del castellà, i és la manera com tu pots establir certes connexions de comunicació. Jo ara mateix treballo per una empresa de serveis d'atenció domiciliària, una empresa de serveis que són de cara a la gent gran a domicilis per atencions dintre de les seves llars. En aquesta tasca que realitzo com a coordinador territorial de la noia, és identificar, detectar d'una manera les seves necessitats que ells requereixen. I la manera de poder entablar i establir una mica de contacte és a través de la llengua, de poder entendre'ls i de poder pensar com ells pensen. I dic una cosa molt, molt sensible, que és pensar en català i sentir en català. perquè de lo que ells senten o de lo que ells pensen, pues és la manera de com t'ho transmeten i com t'ho veus per poder donar un tipus de servei més acurat, d'unes característiques més específiques per poder solventar i donar un suport.
Recordeu els inicis? És a dir, quan sí, estàs fent el curs, però, ostres, trobar-te amb algú al carrer i provar sabent moltes vegades de dir que jo encara no el parlo bé. Suposo que aquí has de tenir una mica de valentia, no? També de dir, va, vaig a veure com surt. Recordeu alguna anècdota així al principi?
A mi em feia, bueno, feia vergonya, eh? Però jo crec que la empenta, no?, de sortir-te. I què passa? Que la gent en torna en castellà, si se n'adonen que no. Però jo me'n recordo molt de tips, posar papers, per exemple, la cullera, la forquilla, les cosetes per aprendre el nom, no? I posar-les allà a la taula o a prop per a ir de mica en mica al vocabulari. Però sempre la vergonya, no? No sé si és això, però ja després te n'adones i comença a sortir d'esma al català. Intentes fer-ho, no? I la noció de que la gent, jo agraeixo molt a la gent, als mestres també, que hem tingut, que sempre tiren cap endavant. No diuen, ah, t'hem de corregir tal. Ara jo fins ara, que ja porto gairebé 7 anys, la gent em diu algunes coses, no? Però normalment sempre, ah, tira, lo has de fer, et pot corregir. I a mi m'agrada, no? Perquè vols dir que la gent m'escolta, a veure, això lo pots dir d'aquesta manera, o d'una altra. O ben ben fet, esta, és aquesta. Són les anècdotes, bueno, que jo m'agradaria compartir.
En el meu cas, per exemple, han estat anècdotes particulars del tema de la qüestió de la pronunciació. Si bé és cert, a l'inici, jo sóc una persona bastant llançada en el tema de la comunicació i els còdics de comunicació entre un país i l'altre són molt diferents, val? Llavors has de ser una miqueta observador en aquest sentit per poder saber què és el que vols dir si que l'altra persona t'entén l'emissor. I a partir d'aquí, doncs, poder mirar una miqueta la manera de vincular-nos, com ens comuniquem. I aquí sí que em va fer una mica de no de por, sinó de vergonya, perquè tenia mancances en certa fluïdesa a l'hora de parlar. Però, mica en mica, vaig anar resolent aquestes mancances a través de la lectura, a través d'escoltar ràdio. Em va afavorir moltíssim també cantar en una coral. Tot això penso que són elements que ajuden a que les persones socialitzem, però que també afavoreix el tema de l'enriquiment de la llengua.
I si ja no fos prou difícil atrevir-se a parlar català amb la gent que trobes pel carrer o a la feina, com dius tu, amb la gent gran, perquè siguin més propera, parlar en públic, ara que aquest senyor diu que fa cerimònies i que s'atreveix a fer-les davant de la gent que va a les parròquies en català, això ja és un... Bueno, no ho sé, a mi em sembla que encara ha de ser més difícil el tema públic i que diguin, a veure, tota aquesta gent que diuen, a veure aquest què s'explica en català, no?
Sí, hi ha moments, no? Jo recordo els primers passos, el suor arribava a les meves mans, no?, per desenvolupar un tema, per exemple, no? I, a més, com tu le parles als catalans, que ells són els que parlen la seva llengua. I, doncs, això costa una mica. Però després ja te n'adones que, bueno, a veure, has de llegir, has de pensar en català. I això és quan te n'adones que ja no fas una traducció d'allò que tu penses i lo fas del castellà al català, no. Sinó ja tu comences a pensar com es pensa en català. I això és lo maco. Sí, davant d'aquesta gent que participem, no? Nosaltres estem al voltant aquí de la noia i participem en les eucaristies, però és guapo ja quan tu saps i pots transmetre, perquè te n'adones en els gestos de la cara, de les persones que diuen, mira, ha arribat al cor aquest missatge. I que, bueno, per mi és Déu, no?, el que posa les paraules, però també que has fet l'esforç d'inculturar-te una mica, d'intentar parlar la seva llengua i entendre encara més com es diuen les coses. Perquè no pots fer una traducció, no?, a vegades passava, no?, del mexicà, en comptes del castellà, al català.
Què és el més difícil d'aprendre català? Recordes alguna cosa que diguessis, Tino, ostres, això era impossible, o fins i tot ara no ho acabo de portar, però tira, no sé si hi ha alguna cosa que diguis, és el més complicat.
Potser el més complicat que va ser els pronoms febles, en el meu cas, i després les frases fetes. Que va ser així com una mica més de...
Què volen dir exactament, no?
Exacte, sí, sí.
Si els pronoms febles són punyeteros.
Sí, no, i llavors...
Fins i tot pels d'aquí.
Sí, pràcticament va ser el més complicat, el més difícil, però bueno.
Diu que sí, l'Alejandro, eh? Sí. Que els pronoms febles
Més les febles que les paraules fetes. Jo faig molt servir acudits, adivinalles, ja que són catalanes, dites catalanes. De fet, recordo que una vegada vaig rebre un llibre de Vic. Oye, Alejandro, te van veure en un programa que surts i diuen, jo sé que tu ets el mossèn de les dites, em deia, no? Entre cometes, perquè m'agradava començar en una dita catalana per poder entendre l'Evangeli. I bueno, encara ho faig. Però com aquesta dita t'emporta a viure la realitat. I, però si los pronombres febles era Déu-n'hi-do, eh? Jo encara feia la traducció de com es fa en castellà a català, però complicat, eh? Si ara em fas una prova ràpida, no sé si
en sortiré. Aquí no farem examen, només volíem que expliquéssiu el vostre testimoni. I per acabar, m'agradaria que animéssiu, si algú ens està escoltant i no s'ha animat o li fa vergonya o no vol fer el curs, que li doneu una mica el consell, la recomanació de que ho faci, perquè pel que veig, vosaltres esteu encantats d'haver pres aquesta decisió.
És molt important per totes les persones, els oients i les oients que estan escoltant la ràdio, que si no han iniciat un procés i han arribat relativament fa poc o ja porten un temps i no creuen que és important el tema de la llengua, doncs s'equivoquen, perquè és prou important per elles i per ells mateixos, perquè tindran millors opcions a nivell laboral, se les obriran moltes finestres, portes, el que sigui, perquè és quan comencen a fer un procés d'integració i és quan passes per aquest procés d'integració. Aquest procés d'integració ha de passar per una banda més aviat personal, perquè tu deixes el teu país, emigres a un altre, però intentes aprendre de tot allò, d'aquesta nova experiència, i la llengua és pràcticament ocupa un percentatge molt alt, perquè és quan tu pots comunicar i connectar amb l'altre, i és quan tu realment pots pensar per tu mateix i decidir de cap a on vols tirar i quins objectius vols tenir a la teva vida en un futur a curt termini o a llarg termini. Per tant, jo animo tota la gent nouvinguda i no nouvinguda, perquè també sabem que hi ha molta gent espanyola d'altres punts d'Espanya que estan visquent aquí, a Catalunya, a que facin aquest curs, que ho provin. No, a lo millor no resultarà gens fàcil, perquè pot ser que tinguin algunes mancances, però de mica en mica tot això anirà sumant i es trobaran d'una manera diferent, i tant de bo que de cara a l'any vinent pues, tinguem, així com aquest projecte de 17 raons de parla català, tinguem la 18a, la 19a i la 20a persona del parla.cat o de parla català del CNL, que motiva a tota la gent, que cadascú hi ha una representació ara a nivell mundial, que semblem la ONU quan ens reunim, però que tot això és molt ric en el sentit de que cadascú aporta i suma, tot fent pinya.
Català en diuen Déu-n'hi-do, i jo crec que és això, no? Jo primer felicitar els mestres que hem tingut, que han fet aquest camí amb nosaltres, no? I que ens hem sortit. També convidar a la gent, que sempre la llengua, jo me'n recordo ara dels meus escolans, són els nens més petits ahir, sempre, Alejandro, es diu així, et corrigeixen, estan al cas de com tu parles. I doncs això és també, la llengua t'ajuda a interactuar amb la gent, a estar al seu costat. I una altra dita diu, de mica en mica s'omple la pica i de gota a gota s'omple la bota. Doncs són cosetes que s'ha de fer de poc a poc. A la millor, avui aprendré tres paraules i ja me'n sortiré el dia de demà i ja començaré a parlar, faré una conversa. Bueno, s'ha de fer, i jo crec que el català ens motiva molt, a mi molta empenta de tirar sempre endavant i continuar en aquest procés d'inculturació. De veritat, convidaria a tota la gent que escolta aquest programa que, bueno, que pugui aprendre de mica en mica.
Molt bé. Li demanarem el llibre de les dites a l'Alejandro, Alfasi, que sóc que té un munt, i que així les compartirem amb tots vosaltres. Us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat. Moltíssimes gràcies per venir-nos a explicar aquí a la ràdio, que acabi d'anar molt bé aquesta exposició, que rodi encara per més llocs, i que el vostre testimoni, la vostra experiència serveixi perquè doncs, la gent s'engresqui a aprendre català ara, que diguem, doncs, malauradament sembla que rep cops per tot arreu i que és tan interessant que entre tots el seguim fent créixer. Tino, Alejandro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a tu, que tingueu bon dia.